Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
RAC 1 Notícies. Anna Pujol.
Bona tarda, són les 5. Alberto Núñez Feijóo exigeix a Bildu que condemni els crims d'ETA. El president del PP ho ha dit en un acte a Ermua per commemorar els 25 anys del segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco a mans del grup terrorista.
Lo que no podemos es simplemente intentar olvidar lo que pasa y intentar equiparar los asesinos con los asesinados. Y por tanto, aquellas fuerzas políticas que en este momento todavía no han condenado el atentado no merecen la confianza de los vascos ni de los españoles.
Paraules de Feijóo enmig de la polèmica per la llei de la memòria democràtica que el govern espanyol ha pactat amb Bildu. En aquest sentit, Feijóo diu que no es pot amagar el que va passar i demana que se'n faci aigua clara. 16 comarques es troben avui sota el risc d'incendi, principalment a l'Empordà, la Catalunya Central i l'àrea metropolitana. Durant el dia d'avui, els bombers han treballat per apagar diversos focs. A Valls, a l'Alt Camp, 11 dotacions, una de les quals és aèria, treballen en un incendi forestal a Mas Clariana. El foc està estabilitzat a hores d'ara. Les masies properes no han patit danys, però sí que han cremat alguns conreus. A causa del foc s'ha tallat la via T-742. D'altra banda, a Llinars del Vallès han cremat uns electrodomèstics a la terrassa d'una casa al carrer del Roure. Els bombers han rebut l'avís a les 3 i han treballat amb 7 dotacions. Les flames han entrat dins la casa, però no hi ha ferits. I a partir de dimarts espera que arribi una onada de calor i Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat per la previsió de temperatures extremes. Per això demanen molta precaució per evitar cops de calor i incendis, sobretot a les zones forestals. Precisament a causa dels focs, Espanya enviarà reforços a Portugal, on els bombers intenten apagar 8 grans focs que cremen simultàniament. I hi ha gairebé 1.500 bombers portuguesos mobilitzats entre el nord i el centre del país, a més de mig miler de vehicles i 15 mitjans aeris. El govern de Lisboa ha demanat el suport a Madrid, que hi enviarà 2 avions. Només ahir es van detectar a Portugal més de 100 incendis forestals. Les condicions de calor extrema, que es preveu que vagin a més els propers dies, amb temperatures per sobre els 40 graus i forts vents, dificulten les tasques d'extinció. El govern de Portugal ha declarat a partir de demà i fins divendres l'estat de contingència i el tercer nivell d'alerta per respondre a catàstrofes i que fins ara mai s'havia utilitzat per focs forestals. I ara els esports amb en Quim Salvador.
En joc a aquesta hora a Londres la final del torneig de tenis de Wimbledon que disputen Nick Kyrgios i Novak Djokovic amb empat a un set al marcador. El primer 6-4 per Kyrgios, el segon 6-3 per Djokovic i empat a 4 jocs ara mateix al tercer set. També tenim en marxa la novena etapa del Tour de França, la primera alpina, amb el luxemburguès Bob Jungel com a cap de cursa a 16 quilòmetres per l'arribada a l'Esport du Soleil en plena ascensió al Pas de Morgins de primera categoria i amb un minut i mig de marge sobre Thibaut Pinot i 2:20 sobre el gran grup on hi va el líder Tadej Pogacar. El monegàs Charles Leclerc ha guanyat al volant d'un Ferrari el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant del neerlandès de Red Bull Max Verstappen, que ha estat segon, i l'anglès de McLaren Lewis Hamilton tercer. Fernando Alonso ha acabat de ser i Carlos Sainz ha hagut d'abandonar perquè s'ha trencat el motor del seu Ferrari. Verstappen es manté líder del campionat amb 38 punts de marge sobre Sergio Pérez i 44 sobre Leclerc. I Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del Gran Premi d'Alemanya de trial i reforça el lideratge a la classificació general camí del seu 31è títol.
I el temps, acabarem el cap de setmana sense canvis, amb sol i ambient d'estiu a tot Catalunya. La calor continuarà sent intensa a l'interior, mentre que a la costa s'hi estarà més bé, tot i que augmentarà la sensació d'aixafogor.
RAC 1. Vols protegir la teva empresa d'un atac cibernètic? Saps com incorporar tecnologia de ciberseguretat? El dijous 14 de juliol, a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada de ciberseguretat per a pimes, en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si vols assistir, apunta-t'hi a pimec.org amb el patrocini de Banc Sabadell.
Actualització constant a rac1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Això és...
Reconcentrat. d'acabar-se els mundials de waterpolo, podem parlar amb un dels representants d'aquest esport que ha deixat una empremta més forta fins i tot 16 anys després de la seva mort, que és Jesús Rollán, que és el porter d'aquella històrica selecció espanyola de waterpolo, que va guanyar la medalla de plata als Jocs de Barcelona l'any 92 i la medalla d'or 4 anys després a Atlanta. Va morir Jesús Rollán l'any 2006, tenia només 37 anys, en feia uns quants que lluitava contra les addiccions i els problemes mentals. Quan fa 16 anys a la mort de Rollán, i ja te'n faran 30 als Jocs Olímpics de Barcelona, parlant d'aquest llibre que han escrit a quatre mans el Paco Ávila i l'Alberto Martínez, el que es diu Jesús Rollán Eterno. Hola, Paco, bon dia.
Què tal, bon dia.
Bon dia. Paco Ávila, company periodista fa molts anys. Clar, ara parlàvem que no s'ha vist el Mundial, no és la primera vegada a la història que no veiem un Mundial de natació per la televisió, no?
Sí, efectivament. Hi havia un operador italià que tenia els drets i al final era un problema d'oferta i demanda, molts diners i al final únicament, afortunadament, es va poder veure la final.
Tu consideres que aquella selecció del 92, on hi havia el Jesús Rollán, hi havia el Manel Estiarte, el Dani Bellart, el Chiqui Sanz, el Pedro García, és la millor generació de la història de waterpolo o no?
Fins ara sí, però hem de pensar el recorregut que té la selecció actual des de que s'ha fet càrrec d'ella el David Martín. Sí, David Martín es fa càrrec d'aquesta selecció el 2017 i el recorregut des del 2017 al 2022 en 5 anys ha estat espectacular. No han guanyat un europeu i un mundial perquè van perdre els penals i ahir van ser medalla d'or. A més, és una selecció diferent, el waterpolo ha canviat moltíssim en els darrers anys. La selecció espanyola no ja té jugadors que tècnicament són bons, sinó que físicament són molt bons també, i tenen a la porteria dos grans porters com van veure durant tot el mundial. Jo crec que fins ara aquella generació coneguda com la generació d'or era un referent, però jo esperaria veure el recorregut d'aquesta selecció.
Em pots explicar, Paco, quin era el rol de Jesús Rollán en aquella selecció dels anys 90?
Jesús Rollán era el pegament, era el personatge més important d'aquell equip, era la persona que defenia la porteria, era segurament la persona que decidia els partits, malgrat que de portes en fora pensàvem que igual Manel Estiarte era molt, molt, molt important, però al final tothom sap que en els esports d'equip i en el cas del waterpolo un porter és determinant. Jesús Rollán va marcar una època i com parlarem, suposo que més endavant el problema principal va ser com va acabar la seva carrera i com va anar tot.
Qui eren els seus amics a l'equip?
Els seus amics eren principalment els seus companys que havien vingut de Madrid, amb els que havia conviscut a la residència Blume, però era una persona que era una persona open mind absolutament, tenia amics des de quan va estar allà, per exemple, en el Catalunya, tots els socis l'estimaven moltíssim, malgrat que ell era un super merengon i el Catalunya estava ple de culers, i era un personatge que es feia estimar moltíssim. Per exemple, ens explicaven en el llibre que els joves el tenien com a referent quan arribes a un lloc que no coneixes a ningú i ell s'obria totes les portes perquè se sentissin a gust.
El llibre explica efectivament la trajectòria del Rollán des que descobreix la natació, destaca a Madrid amb el waterpolo fins a la seva consagració com a esportista a Catalunya i el seu suïcidi en un centre de desintoxicació a la Garriga. Tu has descobert algun aspecte de Rollán que desconeixies, Paco?
Jo he descobert molts aspectes que desconeixíem, perquè sobretot en aquella època coneixíem els esportistes, però no coneixíem a les persones. Al cap i a la fi, en aquell moment, únicament, i també a les institucions i als entrenadors, únicament interessaven els jugadors el que feien a la piscina, i fora d'ella era una incògnita absolutament. Després vam descobrir que evidentment que tenien una vida i una vida molt intensa.
No, en el cas de Rollán expliques que tenia una vida intensa de nit, bestial. Des que arriba a Barcelona, a l'època de la Blume?
Absolutament, sí, perquè a la Blume, tal com expliquem a Eterno Rollán, el descontrol era absolut, no hi havia cap tipus de control. Sí. El principal problema, de totes maneres, jo puc entendre que gent que es passa tantes hores a la piscina després tingui una mica d'esbarjo i pugui sortir, però sobretot jo crec que el retret que es pot fer en aquella època és que no hi havia control, i sobretot no hi havia control en el tema acadèmic. O sigui, ningú estava al cas si anaven o no anaven a classe. Anaven el primer dia a classe, presentaven, i moltes vegades no sabien ni on jo no havien d'anar, perquè els havien canviat tantes vegades de col·le que al final no ho sabia.
Els problemes d'addiccions de Jesús Rollán comencen quan encara està a la Blume?
Aquesta és una gran incògnita, perquè inicialment era un equip que sortia molt de nit i totes les addiccions comencen amb l'alcohol. Absolutament. I a partir d'aquí suposo que vas evolucionant. El que passa és que exactament el moment de com va començar tot això no ho sabem.
Creus que a Rollant ara això li podria passar, estant en una residència Blume?
No, absolutament. Jo crec que és la història, el retrat d'una època, el llibre, perquè si et fixes veus que hi ha una sèrie de situacions de que ara no es produirien. Per exemple, el tema del seguiment acadèmic evidentment es fa. El tema sobretot de tenir un terapeuta en l'equip que segueix el dia a dia i pogués solucionar problemes, també. I no estava estigmatitzat tot el tema aquest, o sigui, ens explicaven que qui anava al psicòleg en aquella època estava bastant tronat, no?
Clar,
o sigui, i això, evidentment, l'hem superat.
Bo, ets molt crític quan dius, l'important és la lluita contra el dopatge, però no fer front a les addiccions o els problemes psicològics que se'n poguessin derivar, això que ara comentaves. El consum de cocaïna entre alguns membres de la selecció era conegut. Es va detectar en anàlisis i algú de l'estaf va parlar amb aquests jugadors. Però no es va prendre cap mesura, no va haver-hi conseqüències. Vaja, sí que van apartar temporalment amb el Pedro García Aguado.
Sí, però va ser perquè el Toto va aixecar la mà i va dir cuidao, que jo estic prenent això, puc donar positiu, i en aquella època tot l'equip quedava fora. No va ser una situació de va donar positiu, i sobretot també perquè hem d'entendre, que també ho expliquem, els controls de dopatge de l'època. Què passava en aquella època? Eren controls d'orina. Vam tenir una trobada amb el doctor Jordi Segura, que és una eminència
en aquest camp, bestial.
I ens va, i clar, teníem molts dubtes, no sabíem dir com és que no donàvem positiu per cocaïna. I ens va fer una reflexió, va ser molt divertit, ens va explicar que... ens va fer una pregunta. Què penses que és més fàcil detectar amb un control d'orina? El metabolit de la cocaïna o el metabolit de la marihuana? Quant temps permet estar més en el cos? I ens explicava, penses la cocaïna, absolutament. I ens diu, no, el metabolit de la cocaïna en 3 dies desapareix, el metabolit de la marihuana, del haxix, triga 15 dies en el cos.
Bueno.
I aleshores, a partir d'aquí, ells sabien manegar també el tempo de la situació per no donar positiu.
Ell va ser... El llibre també escrius que alhora aconseguit els Jocs d'Atlanta va fer Rollant més conegut, era famós... I allà dius que això és el principi del final. Què va canviar en aquell moment que ell fa un clec mental?
Doncs que si ja era un personatge conegut, després de guanyar l'Or a Atlanta ja era un personatge popular. Era un personatge absolutament popular. Pensa que inclús conviden a tot l'equip amb una gala benèfica a Antena 3 i ell ofereix la seva medalla d'or per ser subhastada. O sigui, és un personatge que ja era conegut pel carrer, era conegut no únicament en l'àmbit esportiu, era conegut més enllà de l'àmbit esportiu. De fet, també es coneix el seu afer amb la infanta Cristina,
sí.
I a partir d'aquí és com... es passa una pantalla més.
Es passa una pantalla més que després s'agreuja quan viu en parella, té una criatura i es separa de la parella. Clar, l'addicció llavors es multiplica. Expliques en el llibre el paper determinant que va jugar Alejandro Blanco, l'actual president del president del Comitè Olímpic Espanyol, que es va involucrar al màxim per trobar-li una solució a Rollant, no?
Sí, el cas d'Alejandro Blanco, ell ens explicava que va ser el primer gran cas que es va trobar. O sigui, arribat al seu despatx, allà al Comitè Olímpic Espanyol, es va presentar el president de la Federació Espanyola amb Jesús Rollant, i Jesús Rollán, això explicat per Alejandro Blanco, li diu, desde los 8 años llevo jugando a esto, los últimos 25 de mi vida he estado jugando a waterpolo y no sé hacer nada más. I a partir d'aquí, sí, li ofereixen una feina en el País Basc, que és on estava la seva exparella, però no s'arriba a presentar mai en aquella feina. Alejandro Blanco, el dia de la presentació, van presentar el llibre a Madrid, a la seu del COE, i no va acabar de poder parlar, no? Perquè el seu lligam amb la família, sobretot, és tan fort que pensa que no únicament el COE va pagar el tractament de Jesús Rollán, sinó que continua ajudant a la família, sobretot en l'educació de la filla, de l'Àsia Rollán, que està becada a l'UCAM a Múrcia, i és el COE qui es fa càrrec de tot això.
Perquè si tu llegis el llibre, veus el recorregut, i un té la sensació, bàsicament, del que hem pogut veure durant tot aquest temps, és... un jugador que no surt del no-res, que arriba a la residència Blume, sense família, jove, que comença a viure l'èxit, comença a tocar l'èxit, comença a sortir de nit, comença amb les addiccions, que a més són unes addiccions que no són ni controlades per la residència Blume, ni controlades fins i tot per les proves de dopatge, perquè en alguns casos, com, és, com explicaves el cas de la cocaïna, en 3 dies fa vora, i és un desastre, que tot es multiplica quan a més et converteixes en un personatge que guanya una medalla d'or, que a més ets el porter, que a més ets el salvador, i que després arriba un punt que en el llibre fem molt èmfasi, que és allò que els hi passa a molts esportistes d'elit, però en aquella època encara molt més, que és la buidor de la retirada, que és que de cop i volta estàs, passes de 0 a 100 i de cop i volta passes de 100 a 0 però en picat, i allò no ho vas saber gestionar tampoc, no?
No, és el gran problema del dia després, no? O sigui, hi ha molts països que, perquè també ho van preguntar, que tota aquesta qüestió la tenen resolta, no? O sigui, recordo que van preguntar als italians què passa amb els grans medallistes, que són herois olímpics, són aquell país, doncs tenen un lloc de carabinieri de per vida. Què passa amb a Rússia, a l'antiga Unió Soviètica, doncs són oficials de l'exèrcit. Sí. Doncs si veus que no t'has pogut preparar acadèmicament, intel·lectualment, perquè resulta que la teva vida, com deia Jesús Royal, durant 25 anys únicament has estat a la piscina i ho has donat tot per això, la situació era aquesta, és increïble, sí. Ara ja et dic que ara la situació és totalment diferent. O sigui, a dintre de l'equip que va guanyar ahir a l'or del Mundial després de 21 anys, hi ha criminòlegs, advocats, gent llicenciada en BADE. O sigui, la situació és totalment diferent perquè es preparen per l'endemà, pel dia després. Què és el que passa? Jesús, la seva idea era, ostres, què voy a hacer el dia després? Bueno, pues igual me monto un chiringuito en el Caribe i me instalo allí.
Es va acomiadar ell, oi?
Es va arribar del waterpolo.
No.
Sí,
perquè ell aviam, en el llibre ho expliques, però explica-ho, qui l'empenta o qui decideix que vagi amb un centre de desintoxicació com el que hi havia a la Garriga, com el que hi ha a la Garriga?
La família després d'uns quants tractaments que no van donar resultat. Un d'ells ens van explicar que va ser molt bèstia perquè va ser un terapeuta que li va retirar absolutament la medicació amb tot això que suposa després d'anys i anys amb la situació aquesta, i va ser la família quan va veure que estava bastant descontrolat tot aquest tipus de situació i no sortia del pou. Van cridant al Toto García Aguado, que per aquella època era molt proper a la família. Després, arran del llibre que ell va escriure, Mañana lo dejo, van tenir problemes personals, sí, i va ser el Toto qui va fer la gestió, perquè Toto va estar en aquell centre durant un temps també per tractar-se.
I ell va entrar i un dia va escriure, no? Va escriure un text, no?, de comiat.
Ell havia intentat un parell de vegades abans del dia que ell acabava amb la seva vida, i es veu que hi havia un text, el que passa que nosaltres no l'hem vist, el text, no? Volia agrair de totes maneres a la família la generositat que ha tingut amb tot aquest procés, perquè sense ells hagués estat impossible escriure aquest llibre, sobretot a la part inicial on recreem l'origen familiar, i va arribar un punt en què la família ens va comentar: ostres, no sabeu mucho más vosotros de la historia que nosotros, i
això diu molt, també.
Sí, i sobretot no agrairem prou a la mare, a la Pilar Prada, que just teníem el llibre ja entregat a l'editorial, quan va veure que la part final era la menys clara de tot, i va agafar el telèfon, van fer una vídeo i ens va explicar exactament, perquè l'últim dia ella estava allà al costat del seu fill.
L'últim dia estava al costat del seu fill.
Havien quedat per esmorzar, havien quedat després en el hall, i a Jesús ja no es va presentar.
Mira què pot passar en el cap d'estem parlant de probablement el millor jugador, el millor porter segur de la història del waterpolo, un dels millors porters del món, sense cap mena de discussió, i que de cop i volta... Quant temps va passar des que va ingressar fins que es va llançar?
Doncs això, ell va ingressar després d'aquell estiu, va ser sobre el setembre,
i... Estem parlant de l'any 90... No,
2006. Ell va ingressar el 2005, després de l'estiu, i va ser el cap a... Bueno, això va ser al març del 2006.
Aquel tipo generoso con todo seguramente no fue capaz de serlo consigo mismo. Su única vida era la del waterpolo. Cuando todo aquello acabó, el drama se multiplicó. Un paso por el que han pasado prácticamente todos los componentes de aquel equipo que lo había ganado todo en el agua, pero que fuera de ella se ahogaba. Tu creus que tu, que més, en Paco, a Vila, no només tractes el tema de la natació, sinó molts altres esports, el futbol sense anar més lluny, allò era exclusiu d'aquella selecció de waterpolo, o per l'èxit que va tenir, o allò era més, tu creus que és més global i passava a altres esports també?
Et refereixes a les addiccions?
Sí,
a les...
tot aquesta...
Jo crec que era una cosa comuna d'aquella època, perquè no existien els elements ni els anclatges que existeixen en l'actualitat, però també en el cas de la selecció de waterpolo era més evident per com eren ells, que eren tios que es relacionaven amb tothom, sortien de la festa amb periodista...
Molt divertida,
sí, sí.
Molt divertida.
Es relacionaven amb tot tipus d'esportistes, amb periodistes, amb... Sí, sí. Tenia una relació brutal amb la festa.
Els encantava el tema del famoseo. És molt normal quan parlem de gent que només, què és això, el Mundial de Natació no l'hem vist aquí. Doncs imagina't, en aquella època es podia veure, tampoc en parlàvem, durant 4 anys no en parlàvem, només parlàvem quan hi havia un Mundial, un Europeu o uns Jocs Olímpics, i aquella selecció va ser la més bèstia que un pot recordar. Gràcies, Paco, que sigui tot un èxit.
Moltes gràcies.
I record també amb l'Alberto Martínez, que a quatre mans han fet aquest llibre Jesús Rollant Eterno.
Versió rec concentrat.
I ara sí.
Guillem Estadella, què tal?
Què tal? Hola.
Com estem? L'home que s'apunta, ara queda malament dir un bombardeig.
Bueno, acaba.
Sí, no queda bé. L'home que s'apunta, que s'apunta està 24 hores a un ninxo a Montjuïc.
Si cal fer-ho, fa.
Veus?
Vull dir, jo, si és pel periodisme del País, es fa.
Has vist les gavines allà com són una mica perilloses? Perquè
sí,
ataquen,
la volen tapar. Sí, sí, jo conec gent que passeja pel port i que... Bon peca, hasta luego.
Perquè tenen el niu allà. I ataquen a les famílies que van a veure el mort, les ataquen. Sí, perdona.
Sí, sí, sí.
Hem parlat d'aquest tema.
Ja s'han menjat el mort i ara van pel viu.
Bueno, Estadella, has estat... Estàs què? És que estàs
a tot arreu.
A tot arreu.
Sí, haurà...
Fins i tot hem vist el Guillem Estadella de festivals.
Sí.
Aquest cap de setmana s'han celebrat 4 festivals.
Jo estic ja saturat de festivals.
No, no.
Jo,
si et soc sincer, també.
I l'Abel Caral està saturadíssim també de festivals.
El Vida Festival, el Barcelona Beach Festival, que aquest va perillar,
sí,
finalment,
sí,
li van donar l'autorització, el Tramunt Fest i el Canet Rock.
Guara meva.
Sí, sí.
I el Canet Rock, ves per on, qui va treure el nas?
Home!
Guillem Estadella! Home! He vist unes imatges del Canet Rock del Josep Maria amb la guitarra,
sí,
Josep Maria.
Cada any
veig a fer
ja
l'actuació. El vas veure tu, Josep Maria, o no?
Justament arribava i el Josep Maria s'acomiadava. Va fer allò de passi-ho
bé!
I amb això va acabar.
Passi-ho bé!
Això és teu, no? Aquest festival el portes tu, no?
Era nostre, sí, sí. Bueno, ara ja faig alguna coseta i també és mig meu, però...
Marcar territori, sí, una mica. Sí, jo sou a tu.
Passi-ho bé, moltes gràcies.
Bueno, passi-ho bé al Josep Maria, perquè el festival continua fins al matí.
Tardíssim, al matí acabava.
Fins a quina hora vas estar, tu?
Jo he de dir que la meva intenció...
A quina hora vas recollir?
Jo vaig recollir a les 6 del matí. La meva idea era marxar...
I em sembla
que seria de dies.
Per mi és una bona dada. A les 6 del matí...
Abans de l'últim concert, per no agafar caravanes. Perquè, clar, si hi ha uns pitotes per sortir de Canet...
I són els últims?
Doctor Prats, aquest any eren.
Se'ls han tret amb carretilla. Home, perquè
jo pel que tinc entès, van a dormir a l'hotel. I llavors venen a les 4 o així.
Ah, perquè clar, a les 6 del matí, haver-te d'esperar a les 6 per sortir a tocar,
clar,
i
jo
els
clar,
últims...
Clar,
els treus amb carretó.
No crec que tinc gaire ànims. Amb oxigen i tot.
I el personal a aquella hora, a les 6 de la matinada...
En quin estat estan? Bueno, en un estat de felicitat, un estat de radiant, no? D'haver estat 12 hores ballant i saltant. I té una cosa al Canet Rock, que es fa el pla d'ençal allà al Canet, que clar, és sorra. I què passa? Que tu, sense saber-ho, vas respirant sorra. I l'endemà, jo em dutxo, vaig a treure mocs a la dutxa.
Ai, ai, ai,
i clar,
ai.
Són mocs de color marró de la terra que has
com
anat
a si haguessis jugat al Roland Garros.
Sí, 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 exacte. Sí, sí.
Tu drogues?
Aquesta és la dada.
Tu drogues?
No, per favor, no, només cervesa.
No, però tu, aviam, de la manera que ets...
Com que... Què és aquesta pregunta?
No, va, que tanta energia i tanta cosa pot ser...
Que parlant de consellera, vaig conèixer la consellera de Cultura, la Natàlia Garriga.
Sí, estava per allà, també.
Venia de les Havaneres, aquesta dona. Va fer un tour dissabte molt bo, venia de les Havaneres.
Van a les Havaneres i després al Canet Rock.
Sí, jo la vaig trobar allà i vaig dir, ostres, aquesta senyora em sona.
A mi m'agrada més la Vilallonga.
Però estava ballant allà, com descriu-la una mica.
O sigui, sí que és veritat que aquesta senyora estava allà una mica al backstage, una mica parlant amb els directius del Canet, amb la Gemma Recoder, aquesta gent, i de cop i volta sí que va haver un moment que es va posar allà al davant a donar-ho tot, una mica a fer ballar-ho.
Amb quin grup va ballar?
Doncs això ja va ser, si no m'equivoco,
a les 6 del matí. A Bus!
Sí, era
les 3 i mitja. Els amics del Bala.
Els amics del Bala.
Vicenç Martins parlava de la consellera de Cultura.
A mi m'agradava la Maria Àngela Vilallonga, la que hi havia abans. Sí, com és que no m'agradava abans?
Tenia una cara d'estar molt viva, eh?
No, la d'abans, jo dic, eh?
Sí.
I el que no parlava català o el que no era català, a ella estava criticant-ho.
No veig a la senyora...
jo tampoc la veig.
No és perfil de Canet Rock, eh? No, exacte.
És més d'òpera, eh? Ella és més d'òpera.
Del Liceu.
Les Havaneres no ho sé.
Però Canet Rock no.
Bueno, i quin tipus de personal... perquè avui ens has fet un llistat del personal del circuit de festivals.
Sí, el tipus de gent que t'hi trobes. També t'he de dir que vaig trobar molta gent d'Eufòria, estaven tots convidats, va venir tota la gent d'Eufòria. Sí, el Triqui, l'Escorpio...
Però cantant o...
No, van venir de convidats. A l'Edu Esteve també.
Però cantaven.
No, qui va cantar va ser la Mariona. T'he de dir que la Mariona em va decepcionar una mica.
Ui!
Si canta la Marta bé...
Bueno, no sé si se li ha pujat ja la fama.
Doncs el Marc Serra estarà des
va estar tot, o sigui, jo em vaig trobar amb els d'Eufòria, l'Escorpio, la Llum i tots aquests, i a tope, entregadíssims, ballant i tal. La Mariona va aparèixer per cantar i va pirar. Vull no va estar en contacte amb ningú. Va arribar, va fer el seu show i va pirar.
I és dolent, potser no podia per agenda.
Bueno, una miqueta de jaraneta, tens tots els teus companys d'Eufòria aquí que s'ho estan passant bé i a tu no es ven veure, només vas pujar a l'escenari i vas marxar. Una mica de col·legueo, no?
Vols dir que no es va fer amb la resta?
No es va fer amb la resta, no. I en canvi, ostres, es va veure en un moment, hòstia, Josep Montero, doncs amb el Triquell, vull dir, va haver-hi aquesta connexió màgica entre els músics, però la Mariona no...
Estàs dient que hi ha crisi entre els companys d'Eufòria?
Pot ser que hi hagi crisis.
O potser no ho saps.
Bueno,
jo potser és el que diu el Rocco, que tenia algun compromís i havia de marxar ràpid.
Quin compromís tens a les 3:30 del matí?
La fama puja ràpid, eh? Puja més ràpid que l'IPC, eh? T'ho diré.
Serà que la inflació?
Eh?
Sí. L'IPC, no?
L'inflació de l'IPC,
puja més l'inflació.
Sí, o sigui,
l'IPC. Doncs si ho sap, per què ho diu malament?
L'inflació fa pujar l'IPC?
Quina diferència entre l'IPC i la inflació?
Hòstia, noi, a veure...
L'IPC és l'índex de preu.
Mira, agafa't els podcasts del Sala Martín de fa 15 anys.
Estan relacionats, hi ha una relació entre una cosa i l'altra.
Sí, però ara no farem la tesi.
No!
IPC i inflació, saps? Bueno, a veure, anem al festival. A tot això hem preguntat als oients.
Ah, sí?
Perquè hi ha tants festivals, els hem preguntat.
Estic saturat.
A quin festival heu anat i quina nota li poseu?
Molt bé.
Exactament.
Això ho farem després de l'1x1 que ens fa tot seguit Guillem Estadella de la gent del festival.
Doncs mira, posa una mica de reverb, si us plau, a l'Ujas, perquè us porto el tipus de persones en un festival de música! Que és el guia.
Perdona, has dit abans que no et drogues, oi?
No em drogo. Només cervesa i algun gin tònic. Arrenquem amb el primer, que seria el guia, que aquesta és la persona que planifica les seves vacances a mida del festival de música que hi ha i que li agrada. No? Que cau el Sonar? Doncs m'agafo aquella setmana al Sonar. És el que compra les entrades, que encara no ha sortit el cartell, i ella està gastant-se 150 euros, que ho sap tot i procura que el grup vagi bé. És una mica fer un tio fent un free tour, no? Per recinte saps els horaris dels concerts, en quin escenari, quina barra hi ha més gent, hem d'anar aquí, hem d'anar allà. És la persona que sempre han de tenir el grup d'amics, el guia. Després tindríem el del brilli-brilli, que ara s'ha posat molt de moda posar-te brilli-brilli a la cara.
És veritat. veritat que ho porten, sí, això, els joves?
Però vol dir brilli, brilli.
Són com enganxines,
ah, sí,
que són com brillantines.
Sí, com uns...
Una purpurina.
Però com unes pedres precioses,
sí,
que a vegades es posen enganxades.
S'ha posat molt de moda, i si tu no vols un festival i portes brilli, brilli, no has estat al festival.
Sí, jo l'altre dia ho he vist amb canalla, que semblen peces de Swarovski, i no, és la cara.
Si es posen com pim-pim-pim.
Vaig pensar, mira, una nova joia de Swarovski. No,
però els basars xinos, hòstia, s'està posant de moda i tenen parets senceres amb brilli-brillis de diferents colors, eh?
Bueno, això ho fan per, mira, per fer una cosa diferent.
Sí, perquè té alguna funció? No.
Però els concerts d'aquests amb la Terra, com per exemple el Canet Rock, també anaven amb el brilli-brilli?
Tothom anava amb brilli-brilli. Tothom anava amb brilli-brilli. Sí, sí, tothom amb pedretes i tal. Jo suposo que també és una mica per identificar-te. Suposo que cada poble fa unes línies diferents. No, jo sóc de Canet, doncs la portes amb una creu. Suposo que és una manera d'identificar-se entre el jovent, no? Simplement és per anar de guai, bàsicament. Aquesta persona que porta brilli-brilli també s'encarrega de distribuir-lo, eh?
Ah, el brilli. Vull
dir, hi ha una persona del grup que porta brilli-brilli i el va repartint com si fos la vacuna del Covid. Tothom ha de tenir una mica de brilli-brilli, perquè si no, sí, i diferents colors. Ningú entra sense brilli-brilli a la cara al festival a partir d'ara. Vull dir, jo crec que fan descompte o algo. Després tenim a la regadera, eh?
És el que passa, la regadera?
És el que passa més estona al costat del Policlin fent cua que veient al concert. Aquella persona que beu una cervesa i en pixa quatre. Jo tinc un amic, tu diràs, jo tinc un amic, bueno, diré, Abraham Oriols pixa molt. Vull dir, és un home que tot
el nen de TV3.
El nen de TV3, és amic teu?
Sí, l'has d'acompanyar tota l'estona al Policlin.
És un noi rosset que sembla un nen molt, molt jovenet.
Sembla tan jove, tan jove, tan jove.
Sempre l'envien en llocs de perill.
Ah, sí?
Sempre l'envien, quan plou, el lloc que es pot de pluja, el nen allà.
Pixa una birra i un barril sencer.
Vull dir,
molt. Som amics de fa temps, i ahir l'anem bé i a mi mira.
Hauríem d'estudiar el mecanisme, perquè en temps de sequera, que el tio, si provés més aigua del que beu...
Sí, però és urina, eh? No és aigua.
Però els astronautes ho filtren.
Clar, i les plantes els hi va bé.
És un gran pixador, sí.
Després tenim... És que això, perdona, de fer cua als concerts per urinar un policlin...
I t'he de dir una cosa.
De les coses que fan més mandra.
Els policlins de la zona on estaven els artistes, els més guarros que he vist mai, eh? Estaven més nets els de fora. Vull jo vaig veure una cosa en un policlin. Vaig veure...
Ai.
Però de la zona dels artistes.
De la zona VIP, del backstage.
Sí.
Un policlin.
Ai.
Clar. És que el pànic escènic...
S'hi van cagar literal.
Ai.
Jo vaig entrar i vaig dir, quina oloreta.
Supercagada.
No hi ha llum. Total. Tu a un policlin li hem de començar a posar llum, perquè jo vaig entrar i sort que la merda estava una mica retirada. Perquè jo arribo entre la policlin i el primer que trepitjo és un trunyo.
I era la sort. I era el policlin dels artistes.
Era el policlin dels artistes. Aquella persona no va arribar.
Però això coincideixo amb el senyor Boigues, que apuntava que és el pànic escènic.
Abans de clar...
Però
escolta'm
una cosa, estava fora del...
No, tu entres al policlin, i al policlin hi havia la tassa del vàter, sí, i al costat, en un raconet, hi havia
el
hauríem de posar, si no hi ha llum, hauríem de posar aquestes brillantors que es posen a la cara, allà a la caca.
Sí. Bueno, després tenim l'influencer, vale? Aquest tipus de persona viu al Festival de Música a través de la seva pantalla del mòbil. Ell no ho mira presentment, ell a través de la pantalla ha pagat 120
això,
euros.
Això passa això molt passa. Amb molta gent que va al concert, home, que agafen tant el mòbil, comencen a gravar i passen tot el concert gravant.
I després què fan?
Mira, el concert a través del mòbil. I no disfrutant el concert en directe.
Exacte,
la pregunta que sempre m'he fet.
Per què ho farem, això?
Quants cops es mira aquesta gent el que grava?
Si ho tens a TV3, ho pots gravar, ho pots guardar de TV3?
No, i després ho buscaràs per la xarxa i segur que està molt millor gravat del que ho has gravat tu.
Però és que això ho fan els concerts. Ho fa la gent quan fa de safari, que dius, vols mirar a l'elefant?
Ara!
En lloc de gravar-lo i mirar-lo per la pantalla del mòbil.
Totalment, i a part que van com de guais d'influencers, que tens 400 seguidors a Instagram, tampoc els flipis, saps? Vull dir, l'influencer, aquest tipus de persona que, bueno, mira el concert i ha pagat molts calés per res. Després tenim el Marco, que no el narco. Vale, el Marco és el que comença el festival i es perd i es queda sol i es passa tota la nit buscant els seus amics.
Això deu ser un problema, no? Que et perdis i no trobis. Tot i que avui en dia amb el mòbil és més fàcil.
Amb el mòbil és ràpid, però què passava a Canet de Mar? Que hi havia tanta gent que no hi havia molta cobertura. Clar, tu si et perds allà, a lo loco. Vull dir, a trobar-te.
No hi ha cobertura. És que, sí que
no hi ha molta cobertura.
És que aquest és un altre tema i és la mala cobertura que hi ha en molts llocs de la costa a Catalunya. No, però... De les operadores de telefonia que ens deixen llocs que hi ha moltíssima densitat de població, sobretot a l'estiu, que la cobertura és una me. I et puc dir que hi ha una zona entre, per exemple, Cambrils i Miami Platja,
que aquella zona està abandonada.
Sí, sí, lo conec.
Abandonada aquella zona.
Lo conec.
Que jo, per exemple, per anar amb Vodafone, no hi ha manera de poder tenir ni una connexió. Excel·lent. Van amb 3G, hi ha zones
porque,
de 3G encara.
Perquè el problema és que fan los cálculos con la població d'hivern, i a la que arriba la sobrepoblació d'estiu o un festival, baixa... És com en el Camp Nou, quan el Camp Nou està ple de gent, què passa? Que hi ha tanto consum que l'antena se queda xupada.
Bueno, a veure si podem acabar la secció.
Sí, 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 mira.
No, ho dic per tu, ho dic per els col·laboradors que se n'enganxen.
Que per cert, estic parlant amb el responsable de la carretera Vella.
Sí, si no et sap greu, és que estem per...
Ara et comentaré.
Després tenim el Magic English, que diu que és molt fan del grup, però no sap cap lletra de la cançó i només canta la tornada com si fos Chiquito a Calçada. Aquest és el rotllo. I per última, que m'encanta més, el Julio Iglesias.
Una altra pregunta a fer, disculpa, és...
Sí, tant.
O sigui, quantes cançons has de conèixer per anar a un concert d'un grup?
Jo crec que mínim 3. Mínim 3. La del principi, meitat i final, per sentir-te realitzat. Jo crec que un mínim de 3. Perquè jo, i que fa il·lusió quan coneixes més de dues, dius, mira, sóc fan, no.
Quan vas, jo he arribat a anar per 2 o 3 i a vegades passa que la segona, o sigui, per 2 o 3, és a dir,
vale,
que de les 3, una la fa curta perquè és de fa molts anys,
vale,
i fa una tornadeta, la col·loca allà, sí, per treure-se-la de sobre, i dius,
clar,
queda... jo t'he pagat la pasta.
Has pagat 60
aquí...
euros per dues cançons.
Clar, perquè em cantis Mordant Disc, que va fer com és el que va fer Brian Ferry. Vaig anar movent el Cap Roig.
I només dues cançons.
No, jo anava per 3. I la número 1 la va tatarejar i fora. I demà, xató,
hoja de reclamació.
I després m'ha fet un totxo de cançons que ni anaven ni venien ni pensaven.
A mi em va passar amb la Jane, aquella cançó del Corte Inglés que era Come, que
sí,
la vaig anar a veure a Resmatàs i dic, bueno, tindrà cançons molt divertides. Bueno, l'única cançó animada era aquella, la resta era per suïcidar-te.
És una estafa. A vegades hi ha aquest tipus de grups.
I la parlava cantar l'última. Jo una hora i mitja de concert que dic, bueno, ja arriba el moment de marxar.
Et diuen la cançó Am. Tu vas un peix, en aquell cas. La cançó Am.
Am.
Toro.
Bueno, acabo amb el Julio Iglesias, sí, Hacendado, que aquesta és la persona que va al festival de música pensant que és Fear Dates i que només vol lligar i que desgraciadament es pensa que trobarà l'amor de la seva vida en un festival i l'únic que s'endurà del festival és mal de peus i una bona ressaca, vull dir, és l'única cosa que l'acompanyarà. D'aquests tenim molts. I per últim, Toni, volia reivindicar que estava a la redacció fent feina, tot i que no ho sembli de vegades.
Sí, sí.
I escoltava que comentava la meva jugada l'altre dia al
sí, camp del Barça. Per què no la penges a Twitter, que la gent vegi que quan t'arriba la pilotada et llences a terra?
Però vull dir que...
Perquè això no ho havia vist mai en el món del futbol.
Vull reivindicar que era perquè estàvem atacant i jo jugava amb ulleres perquè em vaig deixar les lentilles i clar, em fotrà una pilotada i em rebentarà la cara. I vaig dir, escolta'm, em tiro perquè així pugui rematar porta buida. Clar, perquè jo era davanter, dic, a sobre...
No estaves defensant.
No, estàvem atacant i vaig dir, ui, que xutaré a sobre.
Si tu estaves com de davanter...
Exacte, com de davanter.
Estaves com de davanter i xuten, i aleshores, per no destorbar, et vas llançar.
Tiro, sí, sí.
O sigui, no estaves defensant.
No, clar.
No és tan lleu, aleshores.
No, és que jo les imatges que he vist, que m'han ensenyat abans l'Estadella, creia, imagina't lo clares que són, que creia que estaves defensant i quan venia el xupinazo,
no,
et llançaves a terra.
He editat el vídeo amb el zoom perquè es vegi com em tiro per...
No, pues ja està, ja es pot veure, ja?
Suposo, sí, l'he enviat a la Xènia, suposo que...
Ara veurem lo bé que... Bueno, lo bé que jugues.
Sí.
Els homes del Barça...
Sí, encara t'agafaran.
Encara t'agafaran.
Sí, sí.
Bueno, algunes qüestions que tenim pendents. A veure, hem dit els concerts i la nota que els hi posen.
Vinga, doncs mira, Fidelíssima ens diu Cap Roig i Sons del Món, un 10. Els llocs són molt emblemàtics, molt bona organització, recomanable. L'Albert, atenció, jo aquest any hi he anat 2 caps de setmana al Primavera Sound, un 7. El Vida Festival, un 6. Dissabte, el Rock Fest, un 6. I dissabte va al Cruïlla a Barcelona. O sigui que aquest li agraden molt a l'Albert.
Home,
bueno,
i els ha provat a tots.
Comença a sumar números, sí. Aquí hi ha calés,
La Montse es diu, el Sonar Nit, un 7, però massa gent, molta calor, i diu que el so, la primera nit, era molt dolent a l'escenari principal. O sigui que això necessita millorar. L'Albert Roca, el Vida Festival, jornada de divendres, oferta i un espai, un 10, com sempre. Música fluix, un 7. L'Escursor ens diu el Rocket Fest a Can Zamp, un 8. Millor del que esperàvem, tot i les cancel·lacions i d'altres temes. Diu, d'altres punts suspensius.
Bueno, de moment estan aprovats amb notes.
Sí, sí. Molt bé. El Josep Coral, Guitar Barcelona, un 10.
Carai, tu.
Sí. Ismael, el Osona Rigui, a Torelló. No puc valorar la nota, perquè no recordo res.
Aquest el van treure en coma.
Aquest en coma. A un festival de Reggae va acabar el Rockfest.
I home, ja fa dies d'això.
Es va fotre un porro com aquells que es fotia Bob Marley, que eren de 9 metres de...
Sí,
però no de llargada, de gruix.
Sí, no li cau la boca.
Lobby Joan, per posar punt i final, hi ha moltes més opinions, eh? Sí. Però Lobby Joan ens diu, hem anat al Biges, a Vilafranca,
ah, bé,
i hi havia bons caves, vins i jazz.
Això és Reconcentrat.
Hola, em pots dir quin temps farà aquests dies?
Bona temperatura, molt de sol i aire fresquet. I la veritat és que en gaudiries molt més al damunt d'una moto Honda, recorrent la ciutat o de ruta cap a llocs remots.
Prova la teva Honda a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Terrassa i el seu nou estadi olímpic estan sent protagonistes de la gran cita de l'hoquei. La Copa en el Món, concerts, food trucks, activitats. Vine a gaudir en família d'aquesta gran cita, on les millors seleccions femenines del món estan lluitant per convertir-se en llegenda. Animem les Red Sticks perquè aconsegueixin el seu somni. Entrades des de només 13 euros a terrassa2022.com.
Sabies que si el teu gat marca amb orina o esgarrapa mobles i sofàs, vol dir que podrien ser signes d'estrès? Ajuda a reduir-los amb Feliway i fes que el teu gat se senti feliç. Prova ara el nou Feliway Help, 7 dies d'ús, ideal per a situacions d'estrès ocasional. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
RAC 1 presenta La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Última parada, Gisclareny.
Després de Castell d'Aro, Valls, Vilanova i la Geltrú, Girona, Esparreguera, Sant Fruitós de Bages, el Pallars Jussà i Tàrrega, tanquem Ruta Islandesa i tanquem temporada fent ràdio en directe al poble més petit de Catalunya.
El dijous, 14 de juliol, a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om i tot l'equip des de Gisclareny.
Amb el Pedraforca de testimoni, amb uns paisatges magnífics i només per la gent de Gisclareny.
Hi ha 27 persones empadronades a Gisclareny, que hi visquin habitualment. Actualment, 19. Per ells farem l'últim programa de la Ruta Islandesa d'aquesta temporada.
El dijous, 14 de juliol, Islàndia, capital Gisclareny.
RAC 1. Tots som 1.
Amb la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Montse Interiors i Xarxa Fort de Catalunya.
Proveïdor tècnic oficial Evans.
Reservat el dret d'admissió. Només per la gent de Gisclareny.
Així sona. Reconcentrat.
Castell d'Or, caves de proximitat per assaborir cada instant, us ofereix aquest espai.
Abans te n'he parlat, i has dit, hòstia, en parlaràs, però que no havia pensat dir-te un detall. Dissabte vam fer la festa del futbol de l'escola de futbol arbocienca i primer vam fer una gala dins el teatre i després vam sortir a fora a sopar pares, nens, entrenadors, etc, etc. I la barra de bar que muntaven els de l'escola de futbol, cervesa, no sé què, i llavors sempre hi ha cava, perquè bé, hi ha gent que ens agrada el cava. Anem a la barra a comprar amb en Jordi, posa'ns una ampolla de cava allò per tres o quatre parelles que compartirem. Quin era?
Castell d'Or.
Castell d'Or. Estan pujant els palets de Castell d'Or cap a Girona, que és impressionant. És impressionant.
Tu creus que veuen Castell d'Or, els de First Class?
Els de?
Els de First Class.
Se'l perden, no em veuen, però se'l perden i és una llàstima que se'l perdin. Estic molt... O sigui, el cap de setmana he anat fent coses, però tot el rato tinc aquells personatges.
No hagués dit mai que miraries aquesta sèrie de Netflix, aquest First Class, tu?
No sé com vaig arribar-hi. Vaig veure... Bueno... I ostres, com el cap sempre bullen coses per parir. I llavors hi ha una cosa que tinc al cap que... I llavors vaig veure això i vaig dir, hòstia, això què deu ser? Que Marta Torné, no? És la noia que presenta Eufòria. No, què és aquesta d'això? I li vaig dir a la meva dona, dic, tinc ganes de mirar això, perquè no sé què és, però havia vist que la Marta Torné feia com de guionista i directora i ho vull veure. Clar, vaig play i tres de seguits, però i ara me queden els altres tres, em sembla que són sis. Jo reconec que que és una cosa que no agradarà a tothom. Sí, aquí a aquesta taula hi ha gent que ha dit que he vist el primer, ja he penjat. Jo a casa meu, per exemple, la meva dona, com que l'hem d'acostumar a uns gustos una mica locos amb segons què, doncs hem rigut molt mirant First Class, no? L'he dit al meu amic Zoom, mira't això i m'encallis, mireu-vos això. Per què? Perquè nosaltres no som First Class, però quan fas un dinar i veus una cosa de colla que dius, mare de Déu, i llavors diem de nosaltres que estem sonats, però aquesta penya està molt sonada. I llavors jo li diria a la gent, si voleu veure gent real i ets d'Arbúcies i baixes a Barcelona al metge o al Cort Inglés o a veure el Barça, doncs et pots creuar amb una sèrie de gent.
Però no els veus aquests per Barcelona.
No. Per
has d'anar a unes altres esferes, em sembla.
Per això vull dir, però vull dir que tu baixes aquí i és el que deies, tant et pots creuar amb gent que ha assassinat com amb gent que no sé què, com amb gent com no sé quantos, però si aparques el cotxe al Camp Nou i aparques una mica amunt i baixes a peu, potser sí que te'n trobes un del pàrquing.
Què tenen en comú tots aquests personatges, tots aquests protagonistes d'aquest reality que es diu First Class?
Ells diuen que... O sigui, ells estan tots lligats perquè un és dissenyador, l'altre és dissenyador de moda, l'altre és artista, l'altre és crítica d'art, l'altre té una galeria d'art, una dona més gran que té diners i no saps massa... I els uneix un punt de bogeria que a mi m'ha atrapat.
Diners,
temps, perquè tenen molt de temps, i un punt de bogeria.
Un punt de bogeria,
que a mi és el que m'atrapa.
La bogeria, per exemple, què?
Doncs, per exemple, a mi m'agrada molt quan queden per dinar i van... la periodista va vestida amb un vestit rosa... Vull dir que és el més incòmode que es pot posar una làmpara com a barret i entra allà normal, ningú... Ah, on va, on va, saps? Com te vas, boig? No, ells... I va, m'ha quedat làmpara al cap. Llavors, un diu que és artista i pinta i... Però pinta, no ho sé, jo no hi entenc. Però clar, és que aquell mateix personatge diu que és un personatge de no em sortirà el nom... Ell mateix es defineix com... Digue-me.
A veure.
Galdó.
Galdó es defineix com a... No, he vist el primer capítol i ara no t'ho sabré dir.
Em passa això en futur, Anna.
Necessitem el Marc Ferragut, que crec que
no, però és que no sé per on vaig, jo també l'he vist, la sèrie.
Ell es defineix com un artista del Renaixement.
Del Renaixement.
Saps? I el veus posat amb aquell personatge que és del Renaixement i dius...
Però tu què volies veure? Com era la primera classe, la First Class de Barcelona?
Jo, és que...
Tu creus que això és la First Class de Barcelona?
No, clar, jo vaig mirar, i sembla que parla de la gent de diners de Barcelona, anem a mirar el què. Però el segon 20 vaig dir, no ens parla de la gent de diners, ens parla de la gent excèntrica que pot tenir diners, i fins i tot dubto que els tenen els seus pares, els diners. Ells són gent de 30-35 anys que no crec que tinguin diners. Els pares sí que fan pinta que tenen diners. I llavors dius, aquests tios deuen estar tan avorrits, tan buits, que s'han de trobar qualsevol excusa per anar a dinar voltats de cavalls i cabres i gallines que té aquest artista, no sé, deu ser l'Empordà, allò, i que aquella entra amb el vestit a buscar els ous de les gallines i llavors resulta que aquells ous tenen el coll de barres del súper i diu, però si ens has posat ous d'aquests, diu, sí, és perquè avui no n'hi havien i perquè us imagineu. I l'altre surt del galliner i no pot sortir perquè aquell vestit li queda atrapat a la porta, però tot fet amb una àurea, amb una classe però decadent, no? Per mi, a mi, que són uns personatges que em creen molta tristesa, eh? Vull dir, jo els...
Hi ha alguns moments que em semblava que deies que tu t'agradaria ser com ells.
A mi m'agradaria tenir el temps i els diners per fer aquestes bogeries, saps? Per agafar els meus amics, perquè hem fet alguna cosa quan jo era més jove que apuntava aquest punt de bogeria, no? I, però clar, no tens ni diners ni temps, i aquesta gent en té molt de diners i temps. I per tant dius, hòstia, ha de ser ben parit, eh? Aixecar-te i dir, nois, va, agafem i ens n'anem a Mallorca a dinar i anirem vestits de toreros, per exemple, no? A mi això m'agradaria, saps? Però no per... No sé, com a punt de dir, per què no ho fem, això? Per què no entro vestit de torero en un restaurant de Mallorca?
I tu no t'hi veus en un reality amb els teus amics? No t'onaria?
No arribem a aquests extrems de bogeria. Si ens ho proposéssim, sí, eh? Però...
Però seria una altra espècie de reality, no?
Sí, sí, totalment d'acord. Però penso
Arbúcies
que...
Arbúcies clars.
Sí, però som massa de terra. El que fem nosaltres ho fa molta gent, el que fan aquests ho fa molt poca gent, i aquí és la quinta i el secret. Però no els, jo penso que no els invejo res amb aquesta gent, eh? Em sembla que cap...
Els calés, què faries tu si ara tinguessis calés?
Jo per Nadal, cada any, el dia de Nadal, que anirem a casa amb les meves cosines, sempre juguem a què faríem si ens toqués... un euromillón de 80 milions, vale? Allò que dius,
perquè tu treballant ja has descartat fer calés.
Arribar a 80 milions fent bolos, n'haig de fer molts encara. Però sempre jo tinc una llista, vale? Que hi ha una sèrie de gent que dic amb aquests faríem coses, saps? Jo per exemple m'imagino de dir, si a mi em toquen 80 milions d'euros, jo què foto Arbúcies? Jo no vull marxar d'Arbúcies. Llavors, què faig amb aquests diners? Els meus fills han d'anar a col·la igual, i jo els vull fer créixer dient que les coses costen i que s'ha d'estudiar i que s'ha de treballar, per tant. I llavors, què faig? Marxo 15 dies amb la Irene, on? Jo, si sense els meus fills ja no sóc ningú, vull estar
dormint. Sí, i a més a més vols tornar cada... sempre
i vull anar a dormir
a
casa, saps què vull dir? Vull dir que llavors, per tant, jo aquests diners els haig de fer, molts cops ho faria amb els meus fills. Però clar, quan no tinguessin col·la. Per tant, els altres gent que, no, que podria fer és amb els meus amics, clar, els meus amics, si no tenen 80 milions, no vindrien. Per tant, jo, una mica com en Maradona, jo els entenc, eh? Llavors en Maradona i aquesta penya, Ronaldinho, que es posen els seus clans...
Neymar, no?
Neymar, de dir, vaig a fer...
Tu compraries els teus amics.
Clar, perquè tinguessin temps lliure per anar-nos a Mallorca, o sigui... Anem a Mallorca vestits de toreros, clar, amb
Georgina, és que ara m'ha vingut al cap això, però, exacte, que
també ho has vist, sí,
això ho ha vist, això ho ha vist la meva filla. La meva filla, hi ha dies que diu que li agradaria molt ser milionària. Que té claríssim.
Només dies, eh?
Sí, ella sí. Va mirar...
Home, si en aquella tele de casa només es veu Georgina, sí, Georgina i fes clar, tot això, sí, clar. Potser això també li estàs ensenyant a la teva filla.
De fet, ahir quan ho vam mirar ella ja dormia, no sé si ho sap que ha mirat això, però fes clar... Millor que no ho vegi, perquè és que passa de marxar disfressada de torerella, si pel poble d'Arbúcies, que d'aquest punt de showwoman. Però jo, a mi m'agradaria això. Jo voldria tenir diners per compartir-ho, per dir, va, nois, deixem de treballar. Durant dos anys no patiu. Vull dir, què voleu fer? Però el més fort de tot és que jo no penso en anar-me'n a New York a viure, a comprar-me... No. Jo només clar, agafar una mica de barcota i anar-nos a fer un arròs durant...
Saps? Tots despullats,
per exemple, tots, una bona juerga. I quan estiguem, he comprat uns vestits per tots que voltarem per Cadaqués, cantant havaneres, disfressats, per riure, tot per riure. Poca... Ara ho m'ho en compte, és tot per riure. Perquè aquesta gent, al final, a mi el que me'n fan, això és riure. No em creen cap enveja.
Però ells ho fan per riure o et fa riure a tu?
A mi em fa riure. Creus? A mi em fa riure.
I ells creus que ho fan també per riure i forma part d'aquesta...
Jo hi ha un punt
d'aquesta
que...
visió lúdica de la vida?
Sí, però... Sí, però no tinc la sensació que ho disfruten, eh? No tinc la sensació de que ho disfrutin massa, eh? No vull dir, sempre hi ha aquell punt d'explicar a aquella dona que el gos se li buida un ull i està preocupada per aquell gos que se li buida un ull i diu que li ha aguantat l'ull i li ha posat a dins. Dic, això és en sèrio, o és que xonde? La preocupació d'aquesta senyora és aquest.
L'Espartac ens diu que no són pas desconeguts. Diu, la filla del Josep Maria Cao, el fill de Joan Pazzi, el fill de Perfumeries Comas, existeixen i són tal qual.
Veus? Jo, el fill de... Vaig veure un noi que es diu Marc Pazzi, per la cara, pel to de veu, per la mèdica. Aquest ha de ser el fill d'en Joan Pazzi. Els altres no sé qui són, però semblen noms d'empresaris, no? De fills d'empresaris, sí. Per tant, és una mica el que confirma el que jo deia, que més que sensació que ells s'han guanyat molt bé la vida, perquè segurament la gent que es guanya bé la vida no té temps per fotre aquests dinars i aquestes performances amb els seus amics. Vull dir que... Ara, jo recomano a tothom que s'ho miri i que no es faci això que has fet tu, Maria, i va, ja en tinc prou.
És que no hi he entrat gens. Mira que em soy Georgina, em va captivar des del primer minut. En canvi, aquests, jo, doncs, deuen ser tal qual, però a mi no els he comprat.
Bueno, no sé, són personatges que m'agraden molt.
Això és RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-
Final feliç al meu avió, eh? Com la secció del David Llorenç. Hola, David.
I com algunes perruqueries asiàtiques.
Molt bé, gràcies. David Llorenç, company de Mundo Deportivo, que porta històries extraordinàries, sempre. A veure, què ens portes avui, David?
Doncs mira, en això de l'esport hi ha barreres mítiques, eh? Vull dir, el dels 100 punts en un partit de bàsquet, que va fer Will Chamberlain, marcar 5 gols en un partit de futbol, etc. Però segurament la barrera més mítica de l'esport és la barrera dels 9 metres al salt de llargada. Això no ho ha aconseguit encara mai ningú. Hi ha els 8-90 mítics de Bob Beamon, que van ser rècord del món durant una pila d'anys, que va aconseguir els Jocs de Mèxic 68, que li va batre després Mike Powell en un duel brutal amb Carl Lewis al Mundial d'Atletisme, crec que del 91. I tothom parla en aquests últims anys de que la persona predestinada a trencar la barrera dels 9 metres és un cubà que es diu Juan Miguel Echevarría. Aquest noi només té 23 anys, se'l coneix com el Junco de Camagüey, que m'agrada molt, perquè és un tio alt, 1,86 m, però molt prim, només 72 quilos, amb una elasticitat sorprenent, i ell va ser campió del món en pista coberta, va ser subcampió olímpic a Tòquio, i no va poder optar l'or perquè es va lesionar en la final, durant la final es va lesionar, tot i això tenia un salt vàlid suficientment llarg com per donar-li la medalla de plata. I de fet, si repasses les seves marques, aquest noi té un salt vàlid més llarg de 8,68, que és una borrada, però és que va fer un salt de 8,92.
Com es diu? Recorda'm el nom.
Juan Miguel Echevarría.
Juan Miguel Echevarría.
Juan Miguel Echevarría.
El Junco de Camagüey.
El Junco de Camagüey. El salt de 8,92, que és 2 centímetres més llarg que el de Bob Beamon a Mèxic, el podeu trobar al YouTube si el busqueu, i és una borrada de salt. Aquest salt, el que passa és que es va anul·lar perquè es va fer amb un vent favorable de 3,3 metres per segon quan la barrera per legalitzar un salt és de 2 metres per segon. Tot i així, és el quart salt més llarg que s'ha donat mai, i el més llarg que s'ha donat en 24 anys. Vull dir que estem parlant d'una borrada, eh? Recordem que el rècord del món és 8,95 que té el Mike Powell. Doncs bé, aquest noi des dels Jocs de Tòquio, insisteixo, només té 23 anys, no ha competit. No ha competit.
No ha fet res?
No. No ha aparegut per enlloc. I és, el rodeja una mena de misteri. Segons la Federació Cubana d'Atletisme, l'última comunicació que va fer respecte a l'estat de Juan Miguel Echevarría és: padece una lesión de grado 2 en el bíceps femoral de la pierna derecha. Però ja està, eh? Res més. És evident que si estàs un any sense competir no és perquè tinguis una lesió de grau 2 en el bíceps femoral de la cama dreta. Raspant, sembla ser que aquest noi l'han apartat de l'equip cubà perquè van detectar que estava a punt d'agafar una transnacionalitat i desertar del país. Val? Això ho va fer Ferrer, un triplista que ara és espanyol, el Jordan Díaz, que es va nacionalitzar, i es veu que ell ja ho volia fer, van detectar-ho i el van apartar de l'equip. I, de fet, ell, a través de les seves xarxes socials, l'última comunicació que va fer és curiosa perquè diu: cero comentarios por el momento, todo está ok, se les quiere familia, gracias por las preocupaciones.
Això va dir Juan Miguel Echevarría.
Sí, però ja fa uns mesos, eh? Total, que raspant, aquest senyor ara està sense cap font d'ingressos i ara es dedica a fer de cantant d'una orquestra. No. A Cuba, sí, per guanyar-se, ha d'omplir la nevera d'alguna manera. I ha passat de ser un superatleta d'èlit i el tio cridat a trencar la mítica barrera dels 9 metres a cantar una orquestra per omplir la nevera. Jo crec que la que pugui deixarà el país, desertarà, no sé exactament a on, però segurament on pugui, i sota una nova bandera l'acabarem veient competint, i espero que reprengui la seva carrera atlètica, perquè no hi ha cap atleta que tingui les seves capacitats ara mateix.
I no pot tornar a competir amb Cuba? A dir, escolta, va.
Bueno, això li hauries de preguntar més al règim cubà que ja, no pas a mi, ja, perquè ja. Clar, suposo que ells han vist que hi ha una sangria brutal d'atletes cubans que marxen i després competeixen sota altres banderes i s'han posat farrucos, i el Juan Miguel Echevarría és l'exemple que hauria d'escarmentar la resta i els que pensin fer-ho. Però, clar, amb 23 anys, tallar-li la carrera a un xaval que promet i que té unes capacitats com ningú, a mi em sembla una barbaritat i un insult a l'esport. Però, bueno, veurem com acaba aquest colabrot. Últimament deixo molts colabrots oberts.
Sí, no tenen cap final, però està bé, perquè els hem d'anar seguint, no?
Sí, bueno, per cert, el nostre amic Van Richthofen, bueno, va perdre amb Djokovic, molt digne, li va guanyar un set,
escolta vibrant aquí a la redacció, vull dir, era el meu ídol i el meu favorit a Wimbledon.
Sí, escolta.
Aquest tio va estar a punt de fer història, eh?
Collons, ha arribat als 8 anys de final, tu.
A Wimbledon.
Sí, un tio sortint del no-res, escolta.
Del no-res, i amb una wild card, perquè va guanyar un torneig allà que li van anar bé 4 o 5 partits, sí, té una bona història, la que vas explicar aquí també. El Junco de Camagüey. Juan Miguel Echevarría, 8,92, no? El rècord aquest no avalat o no oficial, no, diguem?
Sí, no legal.
Però bé, en salt de longitud, 8,92 és una barbaritat.
Bueno, és el quart salt més llarg de la història, amb qualsevol condició, amb condicions de legalitat o il·legalitat.
I com ens expliques, ara mateix...
Fa un any, un any cantant, sense competir i fent de cantar una amb una orquestra.
Bé, que li vagi bé i a veure si el tornem a veure saltar.
Això espero.
És el que tocaria. David, gràcies, et llegim a Mundo Deportivo.
Que vagi bé.
Una abraçada.
Així sona, reconcentrat. Trat.
Amb l'aplicació de RAC1 tot és més...
accessible.
Més fàcil.
Més còmode.
Més pràctica.
Per tenir-ho tot a cop de clic.
Descarregar i compartir podcasts exclusius, ràdio en directe i a la carta, esports en streaming, doble player, RAC1 i RAC+1.
Molt millor, molt més pràctica
i més fiable.
Tot l'univers de la ràdio quan vulgueu, on vulgueu. Descarregueu-vos ara l'aplicació per tenir-ho tot de RAC1 a mà, perquè amb l'app de RAC1 tot és més.
RAC+1, podcast.
RAC+1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC+1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC+1, la plataforma digital de continguts extra de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.